Dos quarts de vuit, comença l'Infovespre.
L'Infovespre.
Bona tarda, és dimarts 20 de febrer. Bona tarda, Adrià.
Bona tarda.
Comencem l'Infovespre fent un repàs als continguts amb els titulars. El regidor de participació de l'Ajuntament de Calella ha assegurat que en la tria final de la candidatura que es presentarà al ple per ser escollida defensor o defensora de la ciutadania hi pesarà i molt l'opinió expressada pels membres de l'organisme que es va reunir ahir.
Com avançava aquest matí Ràdio Calella Televisió en les votacions realitzades, Sílvia López va plegar la majoria dels suports, un total de 27. A molta distància dels dos vots que va obtenir Josep Barri i Emili Pérez, l'altra candidatura que es manté en peu, no va rebre'n cap.
El bisbe de Girona, Francesc Pardo i Artigas, ha visitat els dos centres de l'Escola Pia de Calella per compartir un dia amb alumnes i professors i per conèixer l'escola.
El bisbe ha criticat l'oblit en què ha caigut la crisi dels refugiats a Europa i ha dit que l'Església no s'ha de significar políticament, però s'hi ha de treballar per garantir els drets humans.
I el paraprovincial d'Escola Pia a Catalunya no veu amb bons ulls la casella del castellà.
El pare provincial de l'Escola Pia Catalunya, Eduard Pini, considera un error que el govern espanyol tiri endavant la proposta d'incloure una casella d'opció lingüística per triar la llengua vehicular dels alumnes a les escoles.
I els ciutadans de Calella han mostrat la seva preocupació per la processionària que torna a afectar el Parc del Mau.
En parlem amb el responsable dels voluntaris dels Amics del Parc del Mau, Josep Maria Jué.
I en esports, una de les notícies del dia és que Quique Gómez ha dimitit com a entrenador del primer equip del Club de Futbol Calella. Ho fa a mitja temporada i amb l'equip en zona de descens.
Una decisió que va formalitzar ahir comunicant-ho a la junta directiva que està treballant ja per trobar-li substitut.
I a més, en uns minuts podrem parlar amb la directora del Canet Rock, Gemma Recoder, per parlar de la cinquena edició del festival. Avui que hem conegut el cartell d'artistes que hi actuaran. Per tant, comencem! Dos minuts dels que passem de dos quarts de vuit del vespre. El regidor de participació de l'Ajuntament de Calella, Marc Buch, ha assegurat que en la tria final de la candidatura que es presentarà al ple per ser escollit defensor o defensora de la ciutadania hi pesarà i molt l'opinió expressada pels membres de l'organisme que es va reunir ahir. Com avançava aquest matí Ràdio Calella Televisió, en les votacions realitzades, Sílvia López va plegar la majoria dels suports, un total de 27, a molta distància dels dos vots que va obtenir Josep Barri. Emili Pérez, l'altra candidatura que es manté en peu, no va rebre'n cap.
El regidor de participació gairebé ha donat per fet que la candidatura de la presidenta de l'aula d'extensió universitària serà la proposta que es presenti al ple del proper mes d'abril. Ha recordat, però, que abans es reunirà la comissió de seguiment on hi ha representants de tots els grups polítics.
Serà aquí on acabarem de discutir, perquè doncs, tot fa pensar, i així ha de ser, no? Que davant d'aquesta proposta i d'aquest suport tan majoritari, uh-huh. A més, doncs, amb tota l'explicació que ens ha fet i doncs, les ganes que em van mostrar i els seus objectius i motivacions, doncs, bé, tindrà molt de pes doncs, a l'hora de prendre la decisió.
De les 5 candidatures que havien superat el primer filtre, només 3 van sotmetre's a votació dels membres del Consell Municipal de Convivència i Participació. Buch ha explicat que Montse Vinyals i Georgina Gras van comunicar la seva renúncia per possibles incompatibilitats futures amb el càrrec.
Són dues advocades de professió, tenen doncs, es dediquen a temes de mediació i en tot cas, doncs, si en algun moment elles creuen que poden tenir incompatibilitat amb la feina, doncs és una decisió que han de prendre elles dues i per tant jo no puc valorar això.
En el termini de 10 dies es reunirà la comissió de seguiment del procés, on es faran les últimes deliberacions i es presentarà la proposta en ferm a l'alcaldessa que l'elevarà a l'aprovació del ple. El regidor de participació ha avançat que es treballa amb la previsió que el futur defensor o defensora de la ciutadania atengui els veïns un cop a la setmana havent demanat cita prèvia.
Canviant de qüestió, el bisbe de Girona, Francesc Pardo i Artigas, ha visitat els dos centres de l'Escola Pia de Calella per compartir un dia amb alumnes i professors i per conèixer l'escola. El bisbe ha criticat l'oblit en què ha caigut la crisi dels refugiats a Europa i ha dit que l'Església no s'ha de significar políticament, però sí ha de treballar per garantir els drets humans.
El bisbe de Girona ha explicat en una entrevista a l'Infomigdia quina ha estat la finalitat de la seva visita als dos centres de l'Escola Pia de la ciutat.
És una de les meves
tasques i que considero important és visitar les escoles cristianes. I, per tant, diguem-ne, una visita que és per conèixer l'escola, els plantejaments, tot el que d'alguna manera porten entre mans, saludar els professors i passar per totes aquelles classes que puc, els cursos, i allà els nois i noies han preparat algunes preguntes que jo intento respondre doncs, amb tota sinceritat.
D'altra banda, el bisbe Pardo ha comentat que l'Església no s'hauria de situar políticament, però sí que ha de defensar els drets humans.
L'Església s'ha de significar en defensa dels drets humans. Una cosa és la política concreta i les decisions polítiques, que això no pertanyen a l'Església, perquè l'Església ha d'acceptar en principi tota aquella política que vagi a favor del bé comú. Per tant, diguem-ne, si els drets humans es consideren, certament, que formen part de la polis de la ciutadania, aleshores, és clar, però sobretot el que s'ha de preocupar a l'Església és d'allò que afecta els drets humans.
El passat diumenge va fer un any de la manifestació Volem acollir casa nostra, casa vostra, i l'Escola Pia de Calella va acollir la creu de Lampedusa. En aquest sentit, Pardo ha explicat com veu actualment la crisi dels refugiats. Lamenta que hagi quedat en un segon pla als mitjans de comunicació.
Veig que continua com a crisi. I malauradament ja no està, diguem-ne, com notícia important i preocupant en els mitjans de comunicació. Ha passat molt a segon i tercer terme, com si ja no fos un problema, diguem-ne, no?, actual. I aquest és un problema realment actual i amb un cert tancament de les societats europees, diguem-ne, un tancament, doncs, a acollir realment els refugiats. Caldria, certament, no només una actitud personal, sinó institucional, d'una actitud més oberta d'acolliment i més efectiva d'acolliment.
I no deixem l'Escola Pia perquè el pare provincial d'Escola Pia Catalunya, Eduard Pini, considera un error que el govern espanyol tiri endavant la proposta d'incloure una casella d'opció lingüística per triar la llengua vehicular dels alumnes a les escoles. Pini ha acompanyat el bisbe de Girona avui en la seva visita a l'Escola Pia de Calella.
El model educatiu català és un tema recurrent dels últims dies als mitjans de comunicació. El Tribunal Constitucional ha declarat inconstitucional avui l'ajuda de 6.000 euros prevista a la Llei d'Orgànica per la Millora de la Qualitat Educativa, per la qual les famílies podrien obtenir un ajut de 6.000 euros per curs per escolaritzar els seus fills a escoles que tinguin el castellà com a llengua vehicular.
Certament no ens faria gràcia aquesta opció, simplement perquè jo m'imagino un alumne que s'escolaritzés en una escola en llengua castellana i no aprengués força la llengua catalana, me l'imagino després quan tingui 20 anys, 18, el que sigui, i busqui lloc de treball, qui triarà una persona a Catalunya si no coneix la llengua catalana? En aquests moments tenim molt clar que la llengua catalana i la llengua castellana s'aprenen i no és una valoració subjectiva, sinó que objectivament tenim elements de control que fan veure que el català i el castellà s'aprenen correctament. Per tant, ens estranya aquesta resposta que han donat de posar una casella que penso que no és massa ben vista des de les escoles catalanes.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Els dies 26 i 27 de juliol de 1975, Canet acollia la primera edició del Canet Rock, un festival que va durar fins al 1978. 36 anys després, el 2014, es va recuperar el Festival de Música Catalana al mateix escenari, el Pla d'en Sala de Canet de Mar, on va néixer. Aquest 2018, el Canet Rock arriba a la seva cinquena edició, superant d'aquesta manera l'històric Canet Rock dels anys 70. I avui hem conegut el cartell d'artistes d'aquesta cinquena edició, que comptarà amb els Amics de les Arts, els Catarres, Charango o Macaco, entre molts altres. Ara mateix podem saludar a Gemma Recoder, directora del Canet Rock. Gemma, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Cinquena edició ja del Canet Rock, un festival que s'ha consolidat ja en el calendari.
Sembla mentida, Cinc anys, Per mi em sembla que va ser ahir que vam començar amb el primer Canet Rock del segle XXI, però realment sí, estem a la cinquena edició i amb la mateixa il·lusió i les mateixes ganes que el primer any. I bueno, amb molta, molta més experiència, evidentment.
Com heu viscut aquestes quatre edicions anteriors?
Doncs, bueno, ha sigut una mica un tsunami, sempre, com dic, amb moltíssima il·lusió, amb moltíssim carinyo i amb moltíssimes ganes de fer-ho bé i aprenent sempre doncs, de les coses. El primer any ja sabeu que vam quedar una mica desbordats amb tot el tema d'hostaleria, després vam muntar el nostre propi equip i que ha funcionat molt bé, però sempre doncs, volem millorar i volem donar el bo i millor de la música que es fa al país i també totes les comoditats possibles perquè la gent s'hi senti molt i molt bé.
Avui també heu anunciat aquestes millores en el servei, sobretot en la gestió, les cues i l'oferta de restauració. Quines seran aquestes millores?
Bueno, el tema, la gestió de les cues, l'entrada, sabeu que estem passant, i vam passar l'any passat justament, feia molt poquet que havia hagut aquell atemptat a Anglaterra amb l'Ariana Grande i la seguretat, no per part nostra, sinó de la pròpia policia, dels Mossos, doncs era molt estricta i es feien uns controls molt exhaustius a l'entrada del festival, cosa que, bueno, tothom ho va entendre, però que ralentitzaven molt l'entrada. A més, hi ha aquesta cosa que les portes s'obren a les 4 de la tarda, però hi ha una hora en què tothom hi vol accedir. I vulguis que no, per molt, molt, molt que ampliïs els accessos, doncs sempre doncs es formarà cua a l'entrada. Però el que sí que farem aquest any és ampliar els accessos, i fer més canals d'entrada i després doncs, buscar una manera d'agilitzar més la col·locació de les pulseres, etcètera, etcètera. És tot un sistema per fer-ho tot més àgil. Sempre sabrem que hi haurà un control de seguretat, que tots estem conformes amb això, que tots ens convé sentir-nos bé i segurs i que això doncs, sempre ralentitza, però nosaltres, per la nostra part, doncs, i posem mitjans perquè sigui més ràpid. També a hostaleria, ampliarem la zona d'hostaleria amb més food trucks. Pensa que nosaltres a les food trucks, a part de mirar la qualitat, que la mirem moltíssim, nosaltres hem voltat tots els festivals, no només del nostre país, sinó també de fora, amb les food trucks que sabem que viatgen, que van pels festivals, i una de les coses que fem, a més de controlar doncs, la qualitat del servei que donen i del menjar, és la rapidesa. Jo amb un cronòmetre miro quant tarden en donar-te una pizza, per exemple, no? I perquè sabem que hi ha moments en què tothom se la vol menjar a la mateixa hora, no? I és difícil evitar les cues, però sí que ho podem alleugerir molt. Després també hi ha el tema doncs, de pagament amb targeta, que és el que sempre... Què ens passa? Que el Pla d'en Sala és un lloc doncs, on no hi ha res i hem de portar totes les infraestructures, o sigui, des de portar doncs, les antenes telefòniques, aigua, llum, etcètera, etcètera, i senyal de wifi. I aquest any ens hi posarem molt i molt seriosos amb aquest tema perquè tinguem una molt bona senyal de fibra òptica perquè el pagament en targeta no ralentitzi la compra. Els tokens van funcionar perfectíssimament, però el que era el pagament en targeta pel tema de la senyal de wifi, doncs ens va ralentitzar una mica. Aquest any ens posarem molt seriosos amb això, de la mateixa manera que vam aconseguir que el wifi funcionés perfectament a la sala de premsa, doncs aquest any farem que també funcioni perfectament a les guixetes de compra d'entrades. Esperem que no n'hi hagin. La venda avui està anant, però increïble, sí, tan increïble que estic espantada perquè estem venent masses entrades a 30 euros. No sé com cobrirem les despeses que tenim, no? Perquè s'estan venent moltíssims. Hi ha aquesta oferta que dura fins demà a les 12 de la nit, que encara es poden comprar les entrades a 30 euros, i bueno, està traient fum la venda d'entrades. Però ens fa sentir molt bé, que la gent confia en nosaltres i confiem que s'ho passarà bé en Canet Rock.
Llavors, a partir de les 12 de la nit d'aquesta propera mitjanit, les entrades a quin preu es podran comprar?
A 35 euros.
A 35 euros, a través dels mitjans habituals, eh?
A través de canetrock.cat i bueno, exacte, de la web canetrock.cat. i els mitjans habituals, sí.
El Canet Rock sempre ha estat un festival reivindicatiu, eh? Hi haurà algun tipus d'al·lusió al procés català, al procés que en els darrers mesos estem vivint?
A veure, Canet Rock sempre ha estat un festival, un espai de llibertat, és el que diem, no? Si Canet Rock va néixer i nosaltres hem heredat el nom i l'espai i l'esperit, no?, del Canet Rock dels anys 70, que era una època molt obscura que es vivia al país i que malauradament, sembla que la tornem a viure bastant semblant. Vivim un moment en què, doncs, bueno, tenim presos polítics, una cosa que no ens haguéssim imaginat fa 3-4 anys de cap de les maneres, i en què les llibertats estan molt marmades. Doncs, pues sí, Canet Rock és un espai de llibertat i potser cobra encara més sentit, no? Que la gent es pugui expressar lliurement, on els artistes s'expressen com volen i on la llibertat està per damunt de tot. Com el Canet Rock dels anys 70, no? Que en un moment en què les llibertats estaven tan marmades, doncs aquell era un espai on la gent es podia sentir, doncs, bé i lliure, no?
Gemma, per primer cop el festival presentarà un espectacle multidisciplinari. Ens pots avançar alguna cosa? Què serà aquest espectacle?
Bueno, amb el Brothers Bros i la Sumacher serà, bueno, un espectacle molt especial que ens ho ha intentat explicar una mica, però que sí, que volem integrar també una mica el ball doncs a dins de Canet Rock. La gent ballarà, ho farem a la tarda per al públic més familiar i, bueno, el que us puc assegurar és una marxa brutal, que es preparin i que vinguin ben calçats.
Per tant, el proper 7 de juliol, de 6 de la tarda a 6 del matí,
Evidentment, i encara tenim una... A Canet Rock sempre hi ha sorpreses, ja ho sabeu, coses que passaran a dalt de l'escenari que les veurem aquell dia. Però encara hem d'anunciar un grup molt important i que l'anunciarem cap allà a l'abril. I que vosaltres sereu degudament informats dels primers.
Doncs estarem atents en aquesta novetat, en aquesta sorpresa de mitjans d'abril. Doncs Gemma Recordé, directora del Canet Rock, moltes gràcies per haver atès els micròfons de Ràdio Calella Televisió.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada a tots.
Doncs recordeu, el proper 7 de juliol, de 6 de la tarda a 6 del matí, aquesta cinquena edició del Canet Rock al Pla d'en Sala, a Canet de Mar.
Ràdio Calella. Net i Polit, higiene professional per a la indústria alimentària i hostaleria. Productes de neteja de gran eficàcia i molt indicats per la correcta conservació de la maquinària i les superfícies. Net i Polit disposa d'una àmplia gamma de productes, detergents i abrillantadors per rentavaixelles industrials, així com desengreixants per emulsió per cuines, forns i planxes. Tot amb total garantia de contacte alimentari. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633-555-878.
No és el mateix frenar que frenar. Per això vine ara al servei postvent de Peugeot a revisar els teus frens. I amb el Pack Economy tindràs un 50% de descompte amb les pastilles de fre davanteres. Frenes o frenes? Servei postvent de Peugeot. Keep the emotion.
Peugeot Pineda, Autotaller Soler. Ens trobaràs al carrer Garbí 134 al peu de la Nacional 2 a Pineda de Mar. I també al telèfon 93-767-1784 i a la web autotallersoler.com. El seu servei Peugeot a l'Alt Maresme.
Hem de mantenir el nom de doctor Carles Salicru a l'escola pública? Taula rodona aquest dimecres a les 11 del matí a Ràdio Calella Televisió. Hi participaran Anna Codina, directora de l'escola, Carme Cruanyes, ampa de l'escola, Mercè Ramionet, professora jubilada amb 31 anys de docència a l'escola Salicru, Joaquim Costa, president de l'AMPA entre el 83 i 93, Núria Parella, regidora d'ensenyament a l'Ajuntament de Calella, i Xavier Gamell. Hem de mantenir el nom del doctor Carles Salicru a l'escola pública? Ho podeu seguir en directe pel Facebook i pel 107.9 FM dimecres a les 11 del matí.
Ràdio Calella. 10 minuts els que falten per les 8 del vespre. Tres centres escolars de Calella es van adherir a l'octubre a la campanya Aquí Prou Bullying, un projecte d'innovació contra l'assetjament creat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat. Són l'Escola Pia, l'Institut Bisbe Sivilla i el Freta. Aquesta última es troba en la fase de redacció del projecte que fixarà les bases d'actuació del centre en cas d'assetjament escolar.
Ho ha explicat Míriam Reina, encarregada de convivència del Freta.
Actualment estem en la fase de redacció del projecte. Nosaltres a l'octubre-novembre vam rebre una formació com a professorat sobre aquest, bueno, aquest projecte d'innovació pedagògica i ara estem en el moment de creació, d'elaboració del projecte. Aquest projecte l'estem enfocant en que els alumnes siguin una part activa del procés, bueno, de tots els conflictes que podem tenir aquí a l'escola. O sigui, ells ens ajudaran a detectar possibles situacions d'assetjament entre iguals entre els nostres alumnes. Ells seran un referent a tenir en compte quan hi hagi un conflicte en el nostre centre.
El Freta té dos centres, en un s'imparteix les classes d'infantil i primària i a l'altre les de secundària i batxillerat. Per cada un d'ells es crearan projectes específics on els alumnes tindran papers destacats.
Ens centrem més a l'escola de secundària, perquè el projecte d'Aquí Prou Bullying té dues parts. Una part que és més secundària, que és formar un equip de guaites, que seran alumnes de quart d'ESO, que seran voluntaris, es presentaran ells per dur a terme aquesta funció, i en canvi a primària el plantejament és una mica diferent. A primària hi haurà un quadern d'aula on s'apuntaran els diversos conflictes que passen durant el curs, durant el dia, i llavors els mateixos alumnes a la assignatura de tutoria en parlaran una miqueta amb el tutor. És un enfocament una mica diferent.
L'encarregada de convivència també ha explicat quin serà el protocol d'actuació de l'escola en cas que els guaites detectin alguna situació d'assetjament.
Els guaites tindran com una espècie de rúbrica, com una espècie de formulari a omplir de si veuen alguna situació que ells considerin una possible situació d'assetjament. Llavors el centre té un equip de referència en el que hi ha professorat, pas i pares implicats, que són els que valoraran llavors una miqueta el cas. Un cop això hagi estat valorat, doncs el centre té un protocol d'assetjament. En tots aquests passos els guaites ja no hi prenen part, ells simplement són els detectors del problema i llavors nosaltres com a centre ja apliquem totes les mesures que considerem adequades. Parlar amb les famílies tant de l'assetjat com de l'assetjador i una miqueta doncs, dur a terme també activitats de cara a tutoria amb tot aquest grup d'alumnes a l'aula.
Les famílies també tindran una funció important i podran rebre formació per ser capaços de detectar i tractar l'assetjament escolar amb els seus fills.
Més coses. Les altes temperatures de l'hivern han avançat la presència de les erugues de la processionària a uns nivells que freguen la plaga. En els darrers dies, diversos veïns de la ciutat han publicat fotografies a les xarxes socials alertant de la presència de la processionària del Pi, una eruga que afecta els pins però també provoca urticària a les persones i als animals, especialment als gossos. El responsable de voluntaris dels Amics del Parc del Mau, Josep Maria Jué, assegura que s'ha estès molt per tot el parc i ha avisat que està a punt de convertir-se en una plaga.
Jué ha explicat que la gran presència de la processionària pot estar causada per la calidesa de l'hivern.
De fet, ja va aparèixer a començament de desembre, vull dir que vol dir que l'hivern doncs, no ha estat massa fred, encara que ens ha semblat doncs, que algun dia ha fet fred, en realitat no és suficient per controlar aquest insecte que és la processionària. Bueno, déu-n'hi-do la que hi arriba bé, perquè normalment la processionària prefereix el pi blanc, que és un pi que al Parc del Mau no n'hi ha gaire. Al Parc del Mau tenim més pi pinyer i n'hi ha bastanta. Per tant, doncs, jo crec que sí que en aquests moments, doncs, si no es plaga, poc li falta.
El responsable de voluntaris dels Amics del Parc del Mau ha avançat que des de l'Ajuntament s'està treballant per frenar l'expansió de l'eruga i ha detallat els diversos sistemes que s'utilitzen per combatre-la.
Hi ha diversos sistemes, jo sé que des de l'Ajuntament, des de la regidoria s'hi està treballant. Diríem, el més ecològic seria a través d'ocells insectívors que es mengessin els cucs de la processionària. I jo sé que hi estan treballant, però estic segur doncs, que estan buscant alguna fórmula per poder frenar aquesta extensió. Després hi ha mètodes més enèrgics que consisteix doncs, en tallar els nius i portar-se'ls. O després també hi ha un altre sistema que és el que s'està utilitzant bastant, que és un tipus d'hormona feromones, que s'anomenen feromones, que el que fa és enganyar-los, és com que busquen l'atracció d'aquesta hormona i llavors allà queden atrapats doncs, amb una trampa, no?
Jué ha demanat calma a la ciutadania, però aconsella a les persones que tinguin gossos que els vigili, ja que l'eruga provoca urticària tant als animals com a les persones.
Jo demanaria calma, i això sí que és clar, és de controlar per on va el gos, això és evident, no? Però pel gos pot passar per qualsevol lloc, igual que les persones, si no ho toca no passa res. Per tant, això vol dir que potser has de portar el gos lligat i has de portar amb cert control el gos, no? Part de les mesures que ja he dit que jo sé que l'Ajuntament doncs voldrà aplicar, no? Per intentar frenar. Pues clar, avui és que aquesta plaga s'ha extès molt bé per tot el parc i per tant no trobaràs llocs, trobaràs pocs llocs dins del parc que no hi hagi processionària.
Josep Maria Jué ha explicat que la processionària és una espècie exòtica que va arribar a la nostra zona amb un pi de creixement ràpid que va importar d'Amèrica.
Quique Gómez dimiteix d'entrenador del club de futbol Calella. La junta directiva del club va reunir-se ahir d'urgència per analitzar l'escenari i buscar substitut del que ha estat entrenador del primer equip des de novembre del 2017. Gómez va ocupar el lloc que havia deixat Joan Freixer, el tècnic, que havia dirigit l'equip en l'ascens a tercera catalana. Els últims resultats que han situat el club de futbol Calella en zona de descens i les relacions poc fluides amb els jugadors en serien el motiu.
Crisi en el si del club Wolf, del club futbol Calella en plena temporada i amb una situació difícil del primer equip. En risc de perdre la categoria, se li suma la dimissió de l'entrenador Quique Gómez, que va fer-se càrrec de l'equip ara fa 3 mesos. Ell mateix va presentar la seva renúncia ahir a la junta directiva de l'entitat, quan no ha volgut fer declaracions al respecte. Aquesta mateixa setmana hi ha prevista una reunió amb els capitals de l'equip per comunicar-los oficialment la decisió.
El club treballa per buscar-li substitut a la banqueta del club de futbol Calella i sembla que es tindrien un parell de noms sobre la taula. Si no s'aconsegueix tancar un acord de forma immediata, seria el coordinador de l'entitat, José Camacho, qui l'ocuparia provisionalment pels entrenaments d'aquesta setmana i el partit de la pròxima jornada, diumenge, contra el Cirera. 3 minutets falten per les 8 del vespre. Adrià, moltes gràcies.
Gràcies, bona tarda.
És hora d'escoltar la previsió meteorològica amb el nostre home del temps, amb en Quim Serra.
Meti Polit us ofereix el temps.
I la situació meteorològica avui que ve dominada per un descens de les temperatures. Esperem que fins i tot es pugui produir alguna petita precipitació al llarg d'aquesta tarda en punts del Maresme Nord. En tot cas, seguim fenòmens aïllats i poc importants, amb vents fluixos de direcció variable i amb una situació marítima que es mantindrà tranquil·la avui amb temperatures que van a la baixa. De cara a demà, a primera hora de la jornada, doncs encara podem tenir alguns núvols, núvols abundants, no es descarta fins i tot alguna gotellada a primeres hores del dia, però després entrarà vent de gregal del nord-est que esvairà la nuvolositat i farà que tinguem una tarda més assolellada, però això sí, amb temperatures que aniran a la baixa.
Meti Polit us ha ofert el temps.
Tal dia com avui de l'any 1963 naixia Kurt Cobain. Va néixer el 20 de febrer del 1967 i es va traslladar a Aberdeen, la ciutat americana amb la taxa més alta de suïcidis, violència domèstica, alcoholisme, desocupació, drogoaddicció. Així era l'ambient en el qual va créixer. Una vida molt complicada amb diversos intents de suïcidi fins que finalment ho va aconseguir. El 5 d'abril de l'any 1994 es va posar una arma de foc a la boca i es va disparar. El va trobar un electricista al costat d'una nota de suïcidi suposadament dirigida a la seva filla, però que, segons molts, era un missatge per als seus seguidors. La nota acabava amb un I love you. I nosaltres ho deixem aquí amb aquesta cançó de Kurt Cobain amb Nirvana. Gràcies per la seva confiança. Un dia més. Fins demà.